señor Spey. ¿Saben algo de mí?
Aún no. Les he despistado para verla a usted.
Tienen que saber de mí. No puede ocultarme para que no tenga que contestar a sus preguntas.
Tal vez, pero tendré que conocer la verdad.
No puedo decírsela. No puedo decírsela ahora. Se la diré luego, cuando pueda. Tiene que confiar en mí, señor Spey. Estoy sola y tengo miedo. No tengo a nadie que me ayude si no me ayuda usted. Sea generoso, señor Spey. Usted es valiente y es fuerte. Puede darme un poco de su valor y fortaleza. Ayúdeme, señor Spey. Necesito su ayuda. No tengo derecho a pedírselo, ya lo sé, pero se lo pido. Ayúdeme.
No necesitará mucha ayuda de nadie, es buena actriz. Convence con los ojos y con ese temblor que pone la voz cuando dice cosas como... Sea generoso, señor Spey.
Merezco su ironía. Pero la mentira estuvo en la forma, no en lo que le conté.
Roc, Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Avui, aprofitant que Barcelona celebra anualment la Barcelona Negra, parlem d'aquest gènere, això sí, la gran pantalla, el cinema.
Exactament, que normalment sempre està basat en novel·les, unes grans novel·les, per cert.
Escoltàvem ara aquest primer tall, per tant, ens situem en una pel·lícula de mitjans del segle XX. Uh-huh. I, evidentment, amb contingut policíac.
Sí, era El Falcó Maltès, un film de l'any 46, de John Huston, amb Humphrey Bogart, Mary Astor, que eren les veus que escoltàvem, doblades, i Peter Lorre, basat a la novel·la del gran Dashiell Hammett, creador del detectiu Sam Spade, que era el personatge que interpretava Bogart. Una altra gran novel·la negra portada al cinema és Double Indemnity, doble indemnització, estrenada a l'estat espanyol com a Perdición, l'any 1944. Està dirigida per Billy Wilder i protagonitzada per Fred McMurray, Barbara Stanwyck i Edward G. Robinson, i en aquest cas es tracta d'una novel·la adaptada al cinema de James M. Cain. La va adaptar Raymond Chandler i és una grandíssima pel·lícula.
Sigue, te escucho.
Se cayó y se rompió la pierna, la tienes callolada.
¿La pierna?
¿Qué hacemos ahora, Walter?
Esperar.
¿Esperar a qué?
A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren.
No podemos esperar. Yo no puedo seguir así.
No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar.
Hay otras formas.
Lo haremos de esta forma.
No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza?
Mucho. Pero no tanto como ir a la horca.
No vuelvas a decir eso.
No perdamos la cabeza, eso es todo.
Como esto continúe así, acabaré loca.
Parlaves ara, Víctor, de Citizen Kane, l'autor de la novel·la en la que es basa la pel·lícula The Double Indemnity, el mateix autor que també va escriure El Carter Sempre Toca dues vegades.
Justament, és el mateix. De fet, totes dues pel·lícules, dues novel·les, s'assemblen moltíssim. Tenen moltíssimes coses en comú, entre les quals doncs, el fet que es tracta d'una dona casada i un amant que intenten doncs, eliminar el marit d'ella. El que era bastant horrorós, perquè la pel·lícula és una obra mestra de Billy Wilder.
Va estar nominada a 7 Oscars, tot i que no en va aconseguir cap.
És una meravella, però una autèntica meravella. I el que sí hi havia d'horrorós a la pel·lícula era la perruca que li van posar a Barbara Stanwyck. Era una perruca rossa, que semblava doncs, que li hagués caigut en aquell moment al cap.
No gaire natural, eh?
No, i fins i tot durant el rodatge hi havia molts comentaris i es deia que havien contractat Barbara Stanwyck i que finalment doncs, havien acabat tenint en el seu lloc a George Washington.
Déu-n'hi-do.
Perquè era horrorosa. La col·lecció La Cua de Palla la va publicar en català, la novel·la, amb el títol de Doble Indemnització, i també va ser aquesta mateixa col·lecció, La Cua de Palla, que va publicar en la nostra llengua The Big Sleep, amb el títol de La Gran Dormida, que l'any 41, aleshores Howard Hawks va fer-ne una versió amb Bogart en el paper del detectiu Philip Marlowe i Lauren Bacall.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá, cree que podrá resolverlo?
No será difícil.
¿De veras? ¿Creí que un asunto así requería algún esfuerzo?
No demasiado.
¿Cuál será su primer paso?
¿El de costumbre?
No sabía que hubiera una costumbre.
Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
También he leído el cómo llegar a ser comediante.
¿Oyó lo de la copa?
Hablo en serio, señor Marlowe. Mi padre es... Sígase usted mismo.
Començàvem parlant d'una pel·lícula protagonitzada per Humphrey Bogart, El Falcó Maltès, i ara també sentíem la seva veu doblada, en aquest cas d'un altre doblador. Què ho fa que sempre que parlem de cinema negre ens ve al cap, pensem, en Humphrey Bogart?
És que és l'actor del cinema negre per excel·lència, Humphrey Bogart. En va fer d'altres, de pel·lícules que no tenien res a veure amb el cinema negre, com La reina d'Àfrica o La comtessa descalça o Sabrina, però esclar, és que va tenir la sort, també s'ha de veure-hi el factor sort, d'haver estat el protagonista de pel·lícules magistrals de grandíssims directors com Houston o Howard Hawks, i això doncs enriqueix i enforteix moltíssim la carrera d'un actor. Una magnífica pel·lícula negra també és La jungla d'asfalt de l'any 50 de John Huston, amb Sterling Hayden, Louis Callern i Marilyn Monroe, sobre un robatori. Aquesta pel·lícula estava basada en una novel·la d'un altre gran autor d'aquest tipus de gènere, William Riley Burnett.
Diles la verdad.
Tío Lo.
Si no la dices, se le acusará de entorpecer la acción de la justicia.
Pues lo que dije ayer no era más que... Bueno, quiero decir que no era exactamente... No era exactamente...
¿No era la verdad?
No, señor.
¿Usted no estuvo con el señor Emmerich?
No, señor.
¿Usted estaba en otro lugar y no con él?
Sí.
¿Y le enseñó a decir de memoria lo que había de declarar? ¡Contésteme!
Es verdad, sí, señor. Me enseñó lo que había de decir.
Tómele otra nueva declaración y que la firme.
Sí, señor.
Y esta vez, señorita, quiero toda la verdad.
Venga, señorita.
El Falcó Maltès, Doble indemnització, La gran dormida, La jungla d'asfalt, tota una col·lecció de clàssics del cinema negre, però en podríem situar algun altre al costat d'aquestes grans obres?
Sí, de fet n'hi ha moltes, però per concretar-ho, per exemple, n'hi ha una que és esplèndida, que és Touch of Evil, estrenada com a Set de Mal, d'Orson Welles, de l'any 58, protagonitzada pel mateix Orson Welles, pel Charlton Heston, Janet Leigh, Marlene Dietrich i un dels actors favorits de Welles, que era Joseph Cotten. El film comença amb un exquisit pla i inquietant, diria jo, pla seqüència, que forma part de l'antologia dels plans seqüència de la història del cinema, i en aquest cas el film es basava en una novel·la que no tenia autor, no tenia un autor, tenia dos autors. El nom oficial era Whit Masterson, però era un pseudònim de Robert Allison Wade i de Bill Miller. Curiosament, aquests dos autors van morir amb 30 i tants anys de diferència. Un va morir molt jove, als 41 anys, i Bill Miller, i en Robert Allison Wade va morir als 92, fa molt poc, el 2012. Ells van fer 13 novel·les, i Set de Mal és la més famosa.
Pusiste la dinamita.
Qué imbécil.
Le están haciendo caso, han venido a verlo.
Hablo de Sánchez, la dinamita no es buena para matar. ¿Sabes la forma más inteligente de matar?
Sí, claro, estrangular.
Limpio, silencioso.
Ya me lo has contado.
Como a mi mujer. No suelo hablar de mi mujer.
No estando sobrio.
La estrangularon, Pete.
Lo sé, lo sé.
Con una cuerda. Trabajaban en una planta de empaquetado, así que el asesino la tenía a mano. Las huellas no se quedan en una cuerda.
Camarero, ¿cuánto es?
Sí, un maldito mulato.
¿La cuenta?
Ya sabemos cómo son.
475.
Yo era un novato. Lo seguí por todas partes y me dejé la vida en su captura. No lo cacé hasta que el buen Dios hizo el trabajo por mí en una cloaca belga en 1917. Ese fue el último asesino que se me escapó.
¿A dónde vas?
¿A dónde crees? A ver al señor Vargas. Si quiere pelear sucio, tendré que darle ese gusto.
Set de Mal, és el que estàvem escoltant.
Sí, a mi que no m'ha agradat mai el Charlton Heston, reconec que en aquesta pel·lícula estava amb bigoti, estava força bé.
Aquesta sí,
sí, en aquesta pel·lícula
s'ha de reconèixer, encara que els actors no ens agradin de tant en tant, sí, sí que fan bones interpretacions.
La pel·lícula
no podia anar malament.
Meravellosa, sí, sí.
Ja fa 10 anys, Víctor, sí. Que celebra a Barcelona el certamen dedicat a la novel·la negra, la Barcelona Negra. Això indica que es tracta d'un gènere que agrada molt, almenys també a Catalunya. D'on surt aquest interès a casa nostra?
La causa, exactament...
La novel·la negra i el cinema negre.
Jo la desconec, la causa, però sí, el que sí que puc dir és que és ben cert que el gènere de la novel·la negra i del cinema negres tenen una gran tradició a Catalunya des de sempre. I amb molts autors de novel·la que l'han conreat aquest gènere. Jo mateix vaig fer el servei militar amb un dels grans autors de cinema negre catalans, que és l'Andreu Martín. Vam compartir un uniforme i coses a Eivissa, que ens va tocar allà. L'Andreu Martín, encara, evidentment, cap dels dos havia començat a escriure res. Érem jovenets.
Mira, allà es començava a cultivar alguna cosa.
Sí, per cert, jo allà vaig escriure una comèdia teatral que havien d'interpretar els soldats, els companys. Bé, hi ha hagut molta tradició de cinema d'aquesta temàtica, fins al punt que avui, jo crec que un dia dedicarem un espai al cinema negre o policia català.
Carai, no sé si ens pots avançar algun títol, Víctor.
Home, hi ha...
De les grans obres.
Sí, hi ha, per exemple, Apartado de Correos 1001, hi ha, és a dir, que són pel·lícules de... que estaven molt ben fetes, francament molt ben fetes, creaven una escola a l'estat espanyol que va ser molt i molt interessant.
Haguessin tingut un premi Gaudí d'aleshores, potser.
Sí, avui sí, l'haurien tingut, sí, sí. Què anava a dir? Bé, avui tancarem l'espai dedicat al cinema negre escoltant, doncs, la música d'una pel·lícula que no va néixer d'una novel·la, sinó que la novel·la va néixer després del guió. Sí, l'autor de les dues coses era Graham Greene, però després de fer el guió va veure que allò realment era una bona novel·la. Sí,
a vegades van al revés, les coses.
Sí, van així. La pel·lícula, però, la va dirigir Carol Reed i la va protagonitzar Orson Welles, Joseph Cotten i Alida Balin, i tenia un tema preciós a la banda sonora composta per Anton Karas, que era el tercer home.
Doncs amb aquesta música ens acomiadem.
Gràcies.